Info Migdia amb Dolors Lleó.
Bon dia, és divendres 18 de març, última edició informativa a Ràdio Calella Televisió de la setmana, edició que obrim, que comencem com sempre amb els titulars de la jornada. La reclamació d'Amics del Parc del Mau es portarà a debat plenari. Esquerra, Calella en Comú i la CUP elevaran una moció al ple municipal d'abril per demanar que s'executi la proposta de recuperació de la bassa del Parc del Mau que l'entitat va presentar al pressupost participatiu del 2019, quedant en tercera posició. El govern els ha comunicat, recordem-ho, que destinarà íntegrament els 125.000 euros de la convocatòria a fer el projecte guanyador. Més coses. El Sant Jaume registra 11 ingressos per Covid en tan sols una setmana. S'encadena un altre període setmanal sense defuncions per la malaltia al centre hospitalari Carallenc. Aquesta és la notícia positiva del report setmanal que facilita la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, del qual se'n desprèn que ara mateix hi ha 11 llits ocupats per pacients positius per coronavirus a l'Hospital de Calella. Mentrestant, els indicadors epidemiològics locals van a la baixa, la velocitat de reproducció se situa per sota de l'1 i cau l'índex de risc fins als 702 punts, mentre que la incidència acumulada a 14 dies se situa en els 854. Més coses. L'empresària Sandra Sauleda és la nova presidenta del patronat de la Fundació Espronis. Va ser escollida per unanimitat com a presidenta d'aquesta fundació que, recordem-ho, està dedicada a l'atenció de persones amb discapacitat intel·lectual. En declaracions a Ràdio Calella Televisió ha explicat que vol que el seu mandat serveixi per reforçar les línies de treball que van iniciar els seus predecessors i donar-li més difusió. A la Junta del Patronat de la Fundació s'hi han incorporat 3 nous vocals, entre ells l'investigador oncològic Salvador Masip. El Festimatge exposarà la fotografia espiritual i minimalista del japonès Masao Yamamoto. És l'artista convidat a la 17a edició del festival que organitza Fotofilm Calella i que se celebrarà del 2 al 24 de juny. En el marc del festival s'entregaran els trofeus Torretes de Fotografia pel belga Joseph Defrain i de curtmetratges, en aquest cas per Elisa Torres i Octavio Guerra, pel reportatge, pel curtmetratge Erte Bise. A tot això, en aquesta edició es commemorarà el centenari del cinema 9 i mig, el format degà del cinema. Totes les activitats del Festimatge són gratuïtes. I Angle Mort, la comèdia de Roc Esquius i Sergi Balbel, arriba demà dissabte a Calella. El cicle cultural porta al Teatre Orfeó aquesta història d'ambient laboral que va estrenar-se en plena pandèmia amb èxit de crítica i públic. Les entrades es podran comprar a intrapolis.com al preu de 12 euros. L'obra es posarà en escena aquest dissabte 19 de març a 9:45 de la nit. I pel que fa al temps, tenim per endavant una tarda de divendres i en general tot un cap de setmana marcat per la inestabilitat amb presència de núvols a tota la comarca. Començarem doncs la primavera, això serà diumenge amb pluges a partir del migdia, que no han de ser abundants. Pel que fa a les temperatures, aniran baixant progressivament des d'avui i fins diumenge, quan no superaran els 15 graus. Una situació que ens ha d'acompanyar encara uns dies més, ben bé fins dimarts de la setmana que ve. Amics del Parc del Mau ha trobat la complicitat de 3 dels 4 partits de l'oposició a l'Ajuntament de Calella perquè la seva petició d'executar el projecte de recuperació de la bassa de la Pedrera es porti a debat del ple municipal. Segons ha anunciat aquest matí l'entitat en roda de premsa, Esquerra, Calella en Comú i la CUP s'han ofert a presentar una moció per reclamar al govern que n'asseguri la partida econòmica. El president d'Amics del Parc del Mau, Francesc Clarach, ha afirmat que les bases de la convocatòria del participatiu del 2019 avalen la seva reivindicació i, per tant, exigeixen que es compleixi amb la voluntat democràtica dels resultats del procés de votació. Clara s'ha referit a la literalitat de les bases de la convocatòria. De fet, ha mostrat el prospecte que l'Ajuntament va enviar als calellencs i calellenques en què s'explicitava com s'atorgaran els 125.000 euros que hi havia pressupostats. Escoltem-lo.
D'aquests projectes s'executarà la proposta que obtingui el major nombre de vots vàlids. Si el projecte guanyador no arriba a l'import de 125.000 euros, com és el cas, perquè està pressupostat en 33.000, es realitzarà aquest i el següent que hagi resultat més votat. El següent era el dels tobogans gegants, però com que va quedar exclòs perquè demanava la totalitat dels pressupostos participatius, el segon lloc l'ocupem nosaltres. Sempre que la suma dels dos no excedeixi dels 125.000 euros, cosa que és el cas, perquè el nostre estava pressupostat en 60.000, 60.000 més 33, 93.000, encara quedarien 32.000 euros de romanent.
Acompanyat de Josep Maria Jué i Arnau Rei, també d'Amics del Parc del Mau, Clara ha llegit els 16 punts del comunicat que hi van compartir amb els partits d'Esquerra, Calella en Comú i la CUP, que són els que van acudir a la reunió a la que s'hi van convidar tots els partits municipals. Aquests tres els donen suport i afavoriran, com dèiem, que la seva petició arribi al ple municipal.
Tres partits que van venir de l'oposició s'ofereixen doncs, a presentar en el ple, en el proper ple de primers d'abril, doncs, aquesta moció reclamant que es compleixi doncs, el projecte dels Amics del Parc del Mau sobre la recuperació de la bassa de la Pedrera.
Amics del Parc del Mau diuen que se senten menys tinguts pel govern municipal, a qui critiquen per la gestió que està fent dels participatius i que condueixen, segons ell, el desprestigi del procés. En aquest sentit, Clarà i Jué coincideixen que caldria reformular-ne les bases.
A veure, s'ha actuat d'una forma arbitrària amb el tema dels pressupostos participatius. I jo crec que ha quedat desvirtuat i d'alguna manera creiem que s'haurien de reformular la forma, les bases dels pressupostos participatius, perquè al cap i a la fi això dels pressupostos participatius, en la meva opinió, ha quedat relegat a un concurs d'idees.
Tingueu present que nosaltres ens vam presentar el 2019 per executar el 2020. Estem al 2021 i no s'ha fet res. Vull dir,
2022.
Perdó, 2022, o sigui, ha passat al davant un projecte que es va presentar
l'any 2020.
El 2020. Per tant, tot això et fa veure que hi ha algunes coses que estan grinyolant, no?
Aquests són uns fragments de la roda de premsa del que s'ha explicat aquest matí en roda de premsa, que, per cert, podreu recuperar al nostre portal de notícies, radiocalellatv.cat. Es manté la pressió hospitalària per Covid al Sant Jaume mentre es confirma la reculada generalitzada de tots els indicadors de la pandèmia. En el report setmanal de casos de coronavirus, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva informa que en l'última setmana, entre el 10 i el 17 de març, s'han equilibrat els ingressos i les altes hospitalàries per la malaltia. Això deixa un balanç d'11 llits ocupats per pacients positius per coronavirus. S'encadena tot això i és una dada molt positiva una setmana més sense defuncions per Covid a Calella. A l'hospital, de fet, s'han registrat 11 ingressos, s'han donat 11 altes, 4 de les quals són de pacients que continuen a planta després d'haver donat negatiu a les proves diagnòstiques. L'organisme sanitari de l'Alt Maresme i la Selva informa que, tenint en compte tots els seus centres, hi ha 19 professionals de baixa i en aïllament per positiu per coronavirus. Mentrestant, els indicadors epidemiològics locals experimenten una davallada generalitzada. A Calella, la velocitat de reproducció de la malaltia, l'RT, baixa de l'1 per situar-se en el 0,82. Respecte a la setmana passada, l'índex de risc cau 500 punts fins als 702 i la incidència acumulada es queda pràcticament igual en els 854. Segons dades del Biocoms, en els últims 7 dies s'han produït a Calella 76 nous contagis, deixant la xifra acumulada de dues setmanes en els 172. I donat el descens en el nombre de casos Covid, els hospitals de la Corporació del Maresme i la Selva, els hospitals de Calella i Blanes, a partir del pròxim dilluns 21 de març, l'organisme sanitari ha decidit ampliar l'horari de visita als pacients no Covid que es troben a les plantes d'hospitalització. Fins ara els pacients podien rebre visites a partir de les 12 del migdia i fins a les 8 del vespre. A partir de dilluns s'amplia aquest horari i les visites es podran realitzar de 8 del matí a 8 del vespre, 12 hores, de forma ininterrompuda. Cal destacar que només es permetrà l'entrada d'un sol acompanyant per pacient, procurant que sempre sigui la mateixa persona per tal de minimitzar els riscos. Pel que fa a les visites als pacients no Covid que es troben a l'àrea de crítics i a la unitat polivalent d'observació del servei d'urgències, aquestes es mantenen igual, hi ha restriccions horàries i és que només es permet l'entrada d'un acompanyant per pacient una hora al migdia, d'una a dues, i una hora al vespre, de 7 a 8. Deu minuts per sobre de la una del migdia. Relleu a la presidència de la Fundació Espronis, entitat sense ànim de lucre dedicada a l'atenció de persones amb discapacitat intel·lectual. El ple del patronat ha votat per unanimitat que l'empresària almaresmenca Sandra Sauleda, amb negocis aquí a Calella, ocupi el càrrec en el lloc de Robert Pujol, qui ha volgut fer un pas al costat després d'haver complert el seu objectiu de renovar i rejuvenir la Junta. Sauleda, que en formava part com a vocal, ha explicat a Ràdio Calella Televisió quins són els reptes que es fixen al seu mandat pels pròxims 5 anys. Ha compartit la voluntat del patronat, de tots els companys del patronat, de donar a conèixer la tasca que desenvolupa la Fundació Espronis, especialment al Maresme.
Donar visibilitat és una de les feines que volem. A Espronis tenim un patronat espectacular, del que a mi m'agradaria moltíssim i que tinc tot el recolzament del patronat és crear uns vincles més forts amb el patronat i crear unes comissions de treball perquè puguem aportar molt més. Hi ha molta feina a fer, hi ha molta feina a fer.
L'àmbit d'actuació d'Espronis és la comarca de la Selva i també aquí al nord del Maresme, des de la seva creació l'any 1968, ha ampliat la seva cartera de serveis amb línies específiques per a la infància, serveis d'atenció domiciliària i diurna o també de lleure i esports. A més, té un programa d'inclusió laboral que és justament a través del qual Sauleda va entrar en contacte amb la Fundació, tal i com ha explicat, tal i com ha recordat ella mateixa.
Abans de ser patrona, jo ja col·laborava amb Espronis com a empresa que introduïa personal amb el suport de treball, no? És una feina que fa Espronis i la fa excel·lent, t'ajuda a entrar en el món laboral persones que tenen més risc social, no? I que tenen més problemes a l'hora de poder trobar una feina, no? I nosaltres teníem 3 persones a casa, tenim. Ho fem amb tanta il·lusió i sempre en treus molt més del que reps. Em van proposar ser patrona i m'hi vaig tirar de cap.
Sauleda presideix el patronat de la Fundació Espronis, que manté Joaquim Cavaller a la vicepresidència i Narcís Busquets com a secretari, a les vocalies, Lluís Pasqual, Xavi Manresa i Cristina Cabanyes, i 3 incorporacions noves, Pere Cornellà, Pere Roviralta i l'investigador oncològic Salvador Massip, que és veí de Blanes. En declaracions a aquesta casa, la presidenta d'Espronis ha dedicat unes paraules d'agraïment i de reconeixement, bàsicament, a les 2 persones que l'han precedit en el càrrec.
Tinc el llistó tan alt, que jo a vegades els dic, ho tinc difícil, perquè tant en Robert, que ha sigut el que potser he tingut més contacte darrerament i he substituït i que l'he precedit amb ell, ha sigut un gran president i és una persona que porta 20 anys a la casa, o sigui que ell i la Dolors van entrar junts i són persones que han fet moltíssim per Espronis, però molt és molt. I han fet una gran feina, tant la Dolors increïble, i en Robert. O sigui que ara jo tinc el llistó molt alt i espero poder posar-me una mica al seu costat.
Hi ha diverses vies de col·laboració amb la Fundació, que té la seu a Blanes, a banda de participar en el programa d'inserció laboral, que ara comentava la presidenta. També es poden fer donatius econòmics o col·laborar-hi com a voluntari. Altres notícies. Una altra persona ferida al Maresme per trets de caçador és un veí de Mataró de 47 anys a qui li va impactar una pedra al coll i també a l'ull com a conseqüència d'un tret. La pedra va rebotar. Va passar diumenge al matí mentre passejava amb la família, amb la seva dona i 2 fills de 9 i 6 anys per unes pistes forestals que connecten Mataró amb Argentona. 2 caçadors van aparèixer i van interessar-se per l'estat del ferit, que va demanar socors de fet a un conegut d'Argentona que el va acompanyar a l'Hospital Germans Trias i Pujol una estona després i fins al lloc dels fets es van personar les autoritats i es va formalitzar la denúncia als Mossos d'Esquadra. Aquest cas se suma al del ciclista Francesc Jiménez, que va rebre l'impacte d'una bala mentre passejava en bicicleta per la zona boscosa d'Argentona i que pateix una lesió medular greu. Arrel d'aquest fet, hi ha proposta del PSC, els partits del govern català i també alguns de l'oposició, en Comú, Podem i Ciutadans, estan d'acord a modificar la llei de caça i adaptar els protocols actuals per tal que aquests fets no tornin a succeir. En una trobada aquesta setmana hi van ser presents els familiars del ciclista ferit. La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, ha inaugurat el Tecnocampus Mataró Maresme al Congrés de la Joventut de Catalunya, un espai de debat i consens impulsat pel Govern de la Generalitat, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i les entitats municipalistes. Ho ha fet acompanyada de l'alcalde de Mataró, David Bote, del secretari d'Infància, Adolescència i Joventut, Alexis Serra, i del conseller comarcal de Joventut, Estanis Forç. En el decurs de la seva intervenció, la titular de Drets Socials ha destacat que el Congrés, més enllà d'un gran fòrum de trobada i de debat, ha de ser també un espai de consens que permeti acordar i fixar les bases del Pla Nacional de Joventut de Catalunya dels pròxims anys. La consellera ha destacat que la pandèmia ha tingut un impacte especialment significatiu entre la població jove i ha fet aflorar nous reptes i necessitats alhora que, ha dit la consellera, ha agreujat molts dels dèficits que fa anys afecten el col·lectiu i que limiten els seus projectes vitals i també les seves perspectives de present i de futur. Fins dissabte, el Congrés reuneix de manera presencial i telemàtica més de 600 joves associats i per compte propi, així com també professionals de joventut, d'entitats de lleure, del món acadèmic i representants polítics. I coincidint amb el Dia Mundial de la Poesia, Montgat farà un acte d'homenatge al poeta i arquitecte Joan Margarit, mort ara fa un any. L'entitat educativa i l'Associació de Voluntaris i Voluntàries Timó Vol, la Biblioteca Tirant lo Blanc, l'Institut Talassa i l'Ajuntament de Montgat han organitzat un acte que consistirà en un repàs biogràfic a la vida i obra poètica de Margarit. Tindrà lloc el dimarts 22 de març a les 7 de la tarda a la Sala Pau Casals de la Biblioteca de Montgat. Margarit va ser reconegut amb nombrosos premis al llarg de la seva trajectòria, com el Cervantes l'any 2019, el Premi Pablo Neruda el 17 i el Premi Nacional de Literatura l'any 2008. I ara els esports, amb Badó i Char.
Tot seguit donem un cop d'ull a l'agenda esportiva per aquest proper cap de setmana i comencem parlant de tenis taula. Les noies del Solís Calella s'enfrontaran en el segon partit del playoff per l'ascens contra el Collado madrileny. Les calellenques ja van guanyar el primer encontre disputat a la pista del Collado. Aquest partit començarà demà dissabte a 4:45 de la tarda. Pel que fa al bàsquet, les noies del Club Bàsquet Calella intentaran retrobar-se amb la victòria en el seu partit, que les enfrontarà al Sant Jordi a Calella a 4:45 de la tarda. Més encontres del proper dissabte en waterpolo. El CEF Creu Groga de waterpolo intentarà aconseguir la seva quarta victòria a la piscina del Figueres, un partit que començarà a Figueres a 8:15 del vespre. I ens anem encara a dissabte. Els nois del Club Bàsquet Calella es desplaçaran a la pista del Sant Andreu de Natzaret per jugar el seu partit en pista barcelonina a 6:15 de la tarda. I el diumenge, dos plats forts que seran retransmesos en directe per Ràdio Calella Televisió. I és el futbol a partir de les 12 del migdia, derbi al Camp de la Muntanyeta, Club de Futbol Calella Sant Pol. I a la tarda, en contra de la fase d'ascens, els calellencs reben el líder. Unió Esportiva d'Handbol Calella jugarà contra el Sant Vicenç a 6:45 de la tarda. Abans d'aquest partit es farà la presentació de tots els equips del club, que serà el primer dels actes commemoratius del 40è aniversari de la Unió Esportiva Handbol Calella.
Fotofilm Calella ha fet pública la programació de la 17a edició del Festimatge, que enguany commemorarà el centenari del cinema 9 i mig, el format degà del cinema, que de fet constitueix una de les tres potes en què s'articula el Festival de la Imatge de Calella. No hi faltarà, per tant, la trobada internacional d'afeccionats, repetint el format online que es va establir per la pandèmia. A més, entre el 2 i el 24 d'abril es faran les projeccions dels curtmetratges seleccionats pel Trofeu Torretes i es podran visitar les 24 exposicions que s'instal·laran a la fàbrica Llobet Guri i a l'Ajuntament Vell, on, per cert, hi haurà la mostra del fotògraf convidat, el japonès Masao Yamamoto. Small Things in Silence és el títol de l'exposició. Pel president de Fotofilm Calella, Xavier Rigola, serà un luxe poder-lo veure a l'Ajuntament Vell durant tots els dies del festival.
És l'oportunitat de tenir una primera espasa dintre del que serien els fotògrafs internacionals, que a més és un fotògraf de galeria també, és a dir, no és un fotògraf que parlem de que el trobarem en els diaris ni el trobarem fent reportatges, sinó és un fotògraf artista, molt intimista, molt especial i que d'alguna manera està molt valorat dintre del món de la fotografia representativa, no? I de la fotografia de galeria.
Small Things in Silence es podrà veure a l'Ajuntament Vell a partir del 2 d'abril. A la fàbrica Llobet Guri s'instal·laran les 24 exposicions amb més de 1.000 fotografies seleccionades, constituint, sens dubte, una de les col·lectives amb més importància que se celebren arreu. També s'hi podrà veure l'obra del guanyador d'enguany del Trofeu Torretes, el belga Joseph Defrein, que repeteix reconeixement al certamen calellenc després d'haver-lo guanyat ja l'any 2016. En la secció de curtmetratges està prevista la projecció d'una vuitantena de títols seleccionats pel Trofeu Torretes, que enguany ha tingut una participació de rècord de més de 600 treballs. Erte Bis, un poema visual de la valenciana Elisa Torres, i el canari Octavio Guerra és el guanyador del Trofeu d'Honor. Amb motiu de les obres de la Sala Mozart, les projeccions, que es faran 3 dies de la setmana, dilluns, dimarts i dimecres, es traslladaran a Can Saleta. Es passaran produccions de ficció, de gènere documental o reportatge i també d'animació. Segons comenta Rigola, la pandèmia també traspua en moltes d'elles.
Veurem també el curtmetratge post-pandèmia. Vull dir, veurem que hi haurà molts reportatges perquè la gent ha anat fent moltes coses, perquè clar, els curtmetratges no s'han pogut fer degut a la pandèmia, llavors ara tenim una sèrie de curtmetratges potser una mica diferents del que estem acostumats a veure. Han aparegut molts reportatges de qualitat, moltes coses que s'han fet durant la pandèmia, diguem que tots han fet altres punts de vista, amb menys medis, amb més intimistes, no sé, ja.
Els Trofeu Torretes, tant de fotografia com de cinema, en totes les categories, s'entregaran en el marc de la gala de Cloenda del Festimatge. Això serà el diumenge 24 d'abril al matí. L'accés serà lliure i gratuït a l'auditori de Can Saleta, on es farà el visionat dels treballs guanyadors i també d'una selecció d'ells. El Festival de la Imatge de Calella commemorarà, com dèiem, el centenari del naixement del cinema 9 i mig, amb una gala dedicada al cinema mut i que comptarà amb acompanyament de piano en directe. Serà el divendres 22 d'abril, també a l'Auditori de Can Saleta.
Hi ha una sessió de 5 anys del cinema 9 i mig, amb projeccions que ens sembla que poden ser molt divertides. Porta una mica a la infantesa, porta coses de Charlotte, porta coses que sempre són agradables, no? I això doncs ens agrada bastant. També hi haurà un homenatge a l'Encarnació Soler, que desgraciadament doncs, ha traspassat aquest any, que era una de les nostres col·laboradores i molt impulsores també del 9 i mig, juntament amb en Barré. Pensem que és una persona que s'hauria de donar una mica més a tot el que la gent li ha donat.
La historiadora de l'art Encarnació Soler va ser la presidenta i membre de l'equip fundador de Cinema Rescat, una entitat sense ànim de lucre que tenia l'objectiu de cercar i recuperar patrimoni cinematogràfic que, de fet, ha nodrit de material les darreres edicions del Festimatge. Era membre de l'Acadèmia del Cinema Català, va ser reconeguda amb el Premi Nacional de Cinematografia del Departament de Cultura de la Generalitat i amb la Medalla d'Or de la Unió Internacional de Cinema Amateur. L'acte de record comptarà amb la col·laboració de representants de l'Arxiu de la Filmoteca de Catalunya i d'exmembres també del ja desaparegut Cinema Rescat. Totes les activitats del Festimatge seran gratuïtes i es desenvoluparan d'acord amb la normativa de seguretat. Caldrà, això sí, inscripció prèvia pels diversos tallers que s'han programat, tallers de vídeo amb telèfon mòbil, d'introducció al cinema 9 i mig o també de fotografia light painting, per l'exhibició també de l'aparell de Telecinat, creat en aquest cas per Joan Aguado. Hem d'afegir a tot això que la Gala de Cinema Local es celebrarà el dissabte 9 d'abril, la Gala de Cinema de Fotofilm Calella el dijous 14. També es farà un homenatge a Josep Maria Forn amb la projecció de la seva pel·lícula La piel quemada el dijous 7 d'abril. El directiu d'una petita startup d'èxit es veu obligat a acomiadar un dels seus 3 treballadors a causa d'una nova crisi i per tal de fer-ho de la millor manera possible, l'Andreu, en aquest cas el propietari de l'empresa, decideix tenir una trobada conjunta amb els 3 empleats, són la Beatriu, en Carles i la Diana. Els cita a la sala d'espera del seu despatx i després els fa entrar d'un en un per entrevistar-los i acabar de prendre una decisió, sens dubte, molt difícil. Aquest és el punt de partida d'Angle Mort, la comèdia que es podrà veure aquest dissabte al Teatre Orfeó a 9:45 de la nit dins la programació del cicle cultural. És una producció de Punta Teatre amb la col·laboració de Roc Esquius i Sergi Balbel a la dramatúrgia i Lluís Elias a la direcció. L'espectacle parla dels temps terribles que estem vivint sense fer-ne especial esment, per fer passar una estona divertida, doncs, i distès a l'espectador a l'entorn de problemes que afecten el present i el futur immediat de moltes persones. I es pregunta fins on estem disposats a arribar per no perdre la feina. Els actors Berta Barr, Ramon Godino, Alberto Lozano i Rafaela Ribas donen vida als 4 personatges de l'obra que, com dèiem, arriba aquest dissabte a Calella amb entrades que es poden comprar a entrapolis.com al preu de 12 euros.
Metipolit us ofereix el temps.
1:27, arribem a la recta final de l'informatiu d'avui, fent una ullada a la previsió meteorològica pel que queda de divendres, però també de tot un cap de setmana que es presenta gris i en part passat per aigua. Quim Serra, bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui una jornada més. La nuvolositat serà abundant a tot el Maresme. Núvols més trencats, més compactes aquest matí, més trencats al llarg d'aquesta tarda. Per tant, sembla que fins i tot podríem tenir algunes clarianes, la qual cosa faria pujar les temperatures màximes, sobretot cap al sud de la comarca. Les mínimes també han estat una mica més elevades. Tot això amb vent que continuarà moderat de component nord-est a tota la costa maresmenca i amb una situació marítima alterada, ja que continuarem amb forta maró, amb onades de 2 metres i mar de fons. La previsió per demà indica que tindrem, de fet, aquesta propera nit i matinada, precipitacions que poden afectar qualsevol punt de la comarca. Després, demà, al llarg del matí, els núvols s'han d'anar trencant i, tot i que encara pot quedar algun ruixat puntual, la tendència és una millora ràpida del temps i durant la tarda ja s'espera que fins i tot tinguem algunes clarianes i en alguns casos doncs força sol. Les temperatures demà pugen una mica respecte a les d'avui, les mínimes, les màximes baixaran lleugerament. Pel que fa a la predicció de diumenge, tornen a pujar les temperatures, amb un matí inicia assolellats o majoritàriament assolellats i una tarda novament amb augment de la nuvolositat i altre cop amb alguns ruixats que començarien a caure cap al Maresme Nord i de cara al vespre s'estendrien a la resta de la comarca. Probablement dilluns comencem la nova setmana també amb ruixats dispersos, però que poden afectar qualsevol punt del Maresme i tot això amb unes temperatures que si bé diumenge pugen una mica, dilluns tornaran a baixar.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. Per la neteja i desinfecció de terres i mobiliari, us recomanem el DL21 Fungibac. Per la higiene de mans, el nostre gel hidroalcohòlic Gelman H, en formats de 1 o 5 litres. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074, i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
A punt de que sonin les senyals de dos quarts de dues del migdia, posem nosaltres punt i final aquí a l'info d'avui divendres 18 de març, que hem fet amb Víctor Riera els controls tècnics. I tornarem amb més notícies, això serà ja dilluns, com sempre, puntuals, a la una del migdia. Que acabeu de passar un bon divendres i un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.